steps back. Crossover, fires away. Wow! Another three from Kevin. Gets it to LeBron for three for the win.
Es uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela.
Espectacular, Damián.
Què tal, com esteu? Molt bona nit, benvinguts al programa número 18 de la cinquena temporada de 305. Ja hi tornem aquí. Així aquí com cada diumenge a la sintonia d'Ona de Sants Montjuïc al 94.6 de l'FM i també a través de donadesans.cat. Una salutació també a tots els que ens escolteu, que sou molts, a través del nostre podcast, que sembla que hem recuperat una mica la normalitat en les últimes setmanes, tot i que ja avisem que el programa d'avui, esperem que no passi res, perquè el que hi havia anteriorment, des de les ruïnes de Detroit, doncs hi ha hagut algun que altre problema, però toquem fusta i que tot funcioni bé, perquè estem en un moment de la temporada ja que comença a ser molt calentet. D'aquí a menys d'un mes s'acaba la temporada regular. A més, estem en ple bullici del March Madness de l'NCAA. Aitor Fuster, bona nit.
Bona nit. Per cert,
abans de començar... Sí, per cert, ja hem de començar canviant de micro.
Ara sí,
molt bé. Vale. Primer en surt de la nit.
Abans de començar, deixem destacar que molt top la sessió musical d'avui de Ruïnes de Detroit, eh? Una mica funky abans de començar a parlar de NBA, sempre va bé.
Però avui ets el que dèiem, NBA i NCAA, perquè sobretot les dues primeres rondes del March Madness venen seguides i són una autèntica bogeria.
Són una autèntica bogeria, sí que és veritat que hem vist molts menys upsets que en temporades anteriors, segurament. I bé, el que farem en aquest programa és repassar com està la NBA, perquè no ens hem d'oblidar que estem a menys d'un mes per acabar la temporada regular i hi ha moltes lluites per entrar a playoff, per pujar a posició. Hi ha moltes lluites apassionants d'aquí a final de temporada. I a la segona part parlarem amb Gerard Soler, si tot va bé, per comentar com estan anant aquest March Madness.
A més, un home, un periodista que està seguint el dia a dia, partit a partit, fa les cròniques per la...
Simeone, partido a partido.
Sí, d'ACB, i per tant, què millor que ell perquè ens parli també d'NCAA. Ja us vam dir que intentarem tenir un periodista català cada setmana diferent perquè ens expliqui el que està passant en aquesta bogeria del mes de març al bàsquet universitari americà. Nosaltres el que hem de fer, doncs, és tirar ja aquesta sintonia de la tertúlia del programa número 18 de la cinquena temporada. Comencem! I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake. Avui, selecció musical piratilla, no, Aitor?
Una mica de Drake.
More Life.
Tret nou àlbum i, com no, aquí ja des del primer dia, doncs, portant el rei de Toronto.
Aquí està. Que a més ha tret moda playlist, diria, a Spotify, no? Que ho va treure
sí.
Ahir mateix. Doncs avui tenim Drake, que per cert l'altre dia veia una pancarta a Toronto queixant-se que Drake no apareix per allà des del novembre, diria, que no va cap partit dels Raptors.
Bé, està liat fent concerts, fent alguna que altra festa. Ja hi tornarà per playoff, segur que el tindrem allà.
Sí.
L'Arnau crec que no hi va per una altra cosa.
Arnau Molins, bona nit.
Bona nit.
Una altra festa, no?
Sí, amb Rihanna s'ho va passar molt bé, amb altres que s'ho deu passar... Amb l'ex de Balotelli em sembla que també ha sortit ara fa poc.
També.
Bastantes. Jo crec que malament no s'ho passa aquest bon home.
Bé, nosaltres no ens ho passarem tan bé com Drake, però
sí.
Tenim molta teca en el programa d'avui. Començant pel que comentava l'Aitor, després parlarem d'una polèmica que ha sorgit en els últims dies, una polèmica justificada, que és la història de sempre. Descansa jugadors, no descansa jugadors, però el que dèiem, estem a 3 setmanetes per acabar aquesta temporada regular, que aquest any ho fa en plena Setmana Santa, ha coincidit així aquesta temporada i, per tant, doncs, moltes batalles obertes. Sí que és cert que són batalles diferents de les que hem vingut explicant en les últimes setmanes. Mm. Jo crec que ningú es va prendre seriosament del tot el que eren tant els Spurs a l'oest com els Celtics Wizards a l'est. En el moment de la veritat ha faltat un pas per acabar-se de consolidar ja no només els Spurs, que fins i tot van assaltar aquesta primera posició, sinó els Celtics o els Wizards d'allò de posar-se a mig partit d'un partit dels Cavaliers, perquè al final els Cavaliers s'estava permitint aquest luxe, no? que estaven dient, de descansar jugadors fins i tot.
Sí, i parlaves de San Antonio. San Antonio arriba en aquesta primera posició i dos partits seguits perdent contra Memphis i contra Portland, que són dos equips que també s'estan jugant posicions en aquest final de temporada. Però sí que és veritat que la setmana passada parlàvem de, o fa dues setmanes parlàvem de si San Antonio podia aconseguir aquesta primera posició. Ara mateix, a dos partits i mig de Golden State, sembla difícil pels pocs partits que queden, perquè no deuen quedar més de 13 partits per equip, més o menys.
Seria la mitjana.
Sí, la mitjana són d'uns 13 partits. I Boston una mica el mateix, eh? Cada cop que ho ha tingut a prop, doncs ha perdut.
Havia perdut també a Filadèlfia sense anar més lluny.
Ha perdut contra Filadèlfia.
Sempre fallen partits tontos. Sempre... Però sí que és veritat que a mi... Aquest gir de 180 graus que ha donat la primera posició a l'Oest m'ha sorprès, perquè jo pensava que els Spurs anaven ja directes cap a la primera plaça, que els Warriors havien baixat el seu nivell, i en canvi hem vist uns últims partits de Golden State molt bons. A mi m'ha agradat, crec que els Splash Brothers han tornat a ser una miqueta els Splash Brothers.
Sí, molt més
eficaços,
molt més eficients.
Ha coincidit amb la tornada a casa de Golden State, venien un road trip. I no oblidem que els Spurs són un equip que ho repassàvem abans de començar. Han remuntat infinitats de partits a la segona part. No donen prou solidesa, és a dir, sí que donen solidesa, però per ser el millor equip de la NBA
no és suficient.
Estan passant molt el seu joc en Kawhi Leonard i poc més.
Sí, no, però... és l'equip de l'any passat, no, de temporada regular.
Ni molt menys. Però és curiós com amb la recuperació de la Marcus Aldridge i de Kawhi, que també es va perdre un parell de partits, l'equip hagi perdut els dos partits aquests consecutius. Contra dos rivals, com diu l'Aitor, que es jugaven, sobretot Portland, es jugava entre playoffs, que no estaven al seu millor moment. Recordem, Portland venia de perdre, Memphis també uns
quants
partits.
Sí, venia en un mal moment, però sí que és veritat que són dos equips que s'estan jugant molt. Portland, curiosament, l'altre dia repassant el calendari i veient aquesta vuitena posició, que segurament ara en parlarem, el partit més difícil que tenia fins a final de temporada, perquè té un calendari bastant senzill, dels que estan lluitant per entrar a playoff, segurament el que té el calendari més fàcil, el partit més complicat era aquest de San Antonio. Per tant, si guanyaves aquell partit et donava una empenta molt i molt gran per poder afrontar aquest final de temporada. I a la vegada Memphis, curiosament, tot i perdre partits últimament i no ser tan regular com havia estat durant la temporada, la baixada dels Clippers i aquests Oklahoma City Thunder que sí que van i venen, doncs encara tenen possibilitats d'arribar, perquè no fins a la cinquena posició. Per tant, són dos equips que s'estan jugant molt, i segurament San Antonio és el que es juga menys, però no perdem de vista que la segona ronda, el que quedi segon, s'enfrontarà a uns Houston Rockets que ara mateix són per mi molt imprevisibles en playoff, que poden sorprendre qualsevol. Més que, per exemple, Utah Jazz, que ara mateix està quart, que són novells en aquests play-off, que els hi falta experiència, que vindran amb moltes ganes, que és un equip molt difícil de jugar, però que li falta el factor experiència post-temporada.
Anem a repassar classificació. Això canvia de la nit al dia i, per tant, és molt imprevisible.
Si ens esteu escoltant a dimarts, haurà canviat.
Mala sort. Però els Rockets són tercers, és a dir, anem a les posicions, jo diria ja 90% confirmades, que és, per exemple, aquesta tercera plaça dels Rockets, perquè estan a 5 partits dels Spurs i per darrere tenen a 5 partits els Utah Jazz. Per tant, doncs home, aquesta tercera, jo diria, a l'Oest és l'única que està assegurada.
Adjudicada, sí, ja està adjudicada.
Lock.
Perquè Golden State i San Antonio tindran aquesta lliga
fins al final. Partit entre ells.
Fins al final de temporada jo crec que el tindran. Crec que no es decidirà fins a falta d'una setmaneta.
Recordem també que Kevin Durant ja viatja amb l'equip. Demà Golden State juga a la pista d'Oklahoma City. També una sortida trampa, perquè Westbrook està a un nivell brutal, ara ho repassarem també. Però sí que és veritat que tots dos equips tenen partits així de relativa dificultat, no tenen un calendari excessivament dur, però sí que s'han d'enfrontar entre ells mateixos, fins i tot els Spurs. Recordem que la setmana que ve, l'altra, millor dit, els hi ve ja els Cavaliers, és a dir, el pròxim diumenge estarem parlant de... Doncs això, de la visita dels Cavaliers als Spurs, veurem com està la cosa. Però sí que hi ha una lluita molt interessant, que és per veure qui guanya aquest avantatge de camp, no? A la primera ronda dels playoffs. I no sé fins a quin punt interessa aquest avantatge de camp als playoffs. És a dir, ets quart, però després et toca uns Warriors, no? A la segona ronda, segurament, presumiblement. En canvi, segurament pots quedar sisè. Sí, et toquen els Rockets, o setè, toquen els Spurs, que és que també és cosa... Sí. És que...
És facilitar-te, perdre, però... és facilitar-te la primera ronda, però...
L'Oest serà que sempre... complicada.
Sí, però serà complicada per tothom.
Per tot.
És a dir, l'Oest, tot i que sí que hem destacat que últimament l'Est havia guanyat en qualitat, l'Oest segueix sent una conferència molt i molt més competitiva, on qualsevol equip pot complicar les coses. I sí que és veritat que sincerament crec que, per exemple, a l'est sí que hi ha més diferència segons que dis 5è, 6è o 7è, no? Perquè no és el mateix enfrontar-te a Cleveland o a Boston que equips com Atlanta, per exemple. Aquí a l'oest sí que és veritat que entre el quart i el 7è, Utah, Clippers, Oklahoma i Memphis,
a dia d'avui hi ha 3 partits de diferència.
3 partits entre aquests 4 equips. Doncs no sé quin és pitjor rival de tots quatre. Per tant, assegurar-se aquest avantatge de camp,
jo crec que ja
pot ser important per aquests quatre equips.
Jo crec que això ja va en funció una mica de l'estil de cada equip.
Sí,
Memphis, per exemple, li té la moral bastant guanyada als Spurs. És un equip que se li dona bastant bé, igual perquè els Spurs no proposen un ritme de joc molt alt, que això li aniria pitjor segurament a un equip com veterà com és Memphis.
Sí, Memphis li ha fet la guitza a molts d'aquests equips. Els Clippers i Oklahoma City també han tingut eliminatòries de playoff on els de Marc Gasol, doncs, han sortit victoriosos. Veurem com acaben els emparellaments. A mi m'interessa molt veure quin és el rendiment de Utah als playoff. Perquè és un equip nou que entrarà a playoff aquesta temporada segur, i que a mi és un equip que crec que està confeccionat a la perfecció en quant a jugadors i talent, a nivell ofensiu i defensiu, i m'agradarà veure si pot realment donar aquesta passa endavant a postemporada, que crec sincerament que està en aquesta quarta posició perquè van començar bastant irregulars. No sé si recordem els primers mesos que s'esperava molt més de Utah i encara no apareixien aquestes primeres posicions de l'Oest, i crec sincerament que si hagués estat un equip més regular a principi de temporada, els primers mesos, ara estaríem parlant que segurament estaria lluitant per aquesta tercera posició amb Houston, ara mateix inabastable.
També és veritat que els primers mesos, sobretot, també, No jugava Gordon Hayward,
sí.
Tenen lesions importants, i abans que parlàvem de Memphis, jo vull comentar, o sigui, jo estic mans en l'aire, porto dos dies amb les mans en l'aire, des que s'ha sabut la notícia de Chandler Parsons, que es perdrà el que resta de temporada, ni playoffs ni res.
Un mite.
Un paio que signa per 4 temporades, i quants eren?
94
milions de dòlars. Sí. Per favor, jo ara estic molt d'acord amb CJ McCollum, que si no recordeu va fer un tuit dient-li que la gran jugada que havia fet Portland era no signar-lo ell aquest estiu. O sigui,
23 quilos i mig per any.
Quasi res, eh? Com nosaltres aquí, no?
I el rendiment ha estat molt, 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 molt pobre, la veritat.
I és una pena, perquè és un jugador que, recordem la parella que feia amb Harden ja fa uns anys.
A Houston, sí.
A Houston, que prometia molt per ser un jugador, com li diuen els americans, no? Un two-way player, no? Que podia defensar i podia atacar, i podia ser el complement perfecte per uns Grizzlies que hauran de suplir la seva baixa, doncs, amb jugadors com Ennis, amb jugadors com Ellington, com han anat fent durant tota la temporada, el mateix Harrison...
No crec que...
Lance Stephenson. Lance Stephenson.
No, està als Wolves.
Ja no.
No, està als Wolves ara.
Ja no.
Ja no, tampoc.
Ja no.
Però fa una setmana estava als Wolves.
Es va tornar a lesionar.
Vale. Molt bé. El Mars Madness en perd, ho veieu, no?
Sí. El casc, per aquí al mig també estan els Clippers. L'altre dia comentava JJ Redick que estaven jugant des de l'All-Star com una merda. Va ser així d'explícit, va dir: estem jugant des de l'All-Star com una merda.
Fins que ha vingut l'equip B dels Cavaliers, no?
Però m'agafo l'argument contrari al teu, no? Utah és un equip que pot pecar d'inexperiència als playoffs. Sí. En una eliminatòria contra els Clippers, no creieu que aquí els Clippers, hipotèticament, si tenen el factor pista en contra, poden ser un os molt dur? Ja vam veure els Spurs la temporada passada, el que els va passar.
T'he de dir que segurament si m'haguessis fet la mateixa pregunta fa setmana i mitja, t'hagués dit que...
No way.
No, que els Clippers li tenien menjar la moral a Utah, perquè recordem que aquesta temporada els dos enfrontaments que havien tingut, els dos primers enfrontaments eren victòries pels Clippers, però crec que va ser molt important, no recordo quan va ser, però va ser fa molt poquet, farà una setmana, setmana i mitja, més o menys. Va haver-hi un partit a Salt Lake City, que va ser la primera victòria d'aquesta temporada de Utah contra els Clippers. Una victòria molt celebrada a Utah pel fet de ser una victòria segurament contra l'equip amb més probabilitats que s'enfrontaran a primera ronda. Crec que Utah necessitava i molt aquesta victòria, i crec que cada vegada estan més a prop, no, de suplir aquesta inexperiència amb la qualitat que tenen a la seva plantilla.
A més que els Clippers em fan molta mantra, em sap greu. Cada vegada és algo que ja comencen a sonar rumors de que Doc Rivers no continuarà a Clippers, sonen rumors ja de diverses consideració. Jo crec que és un equip que és l'última oportunitat. Si aquesta temporada...
És la pregunta de cada any, Bill Simmons li feia a Steve, a Ballmer, el propietari dels Clippers, en un podcast realment interessant parlant sobre com es gestiona una franquícia NBA. Li feia aquesta pregunta i ell venia a dir que bé, que de moment ells estan pensant només en el present, que veuen que poden tenir opcions en aquesta posttemporada, i que sí, que s'està treballant en el futur, perquè no oblidem que em sembla que Chris Paul és agent lliure, Redick és agent lliure,
i Blake Griffin també.
Per tant, sí que és veritat que sembla evident que un cop acabi aquesta temporada, si no hi ha un èxit rotund, es dissolgui aquest Big Three.
Això és una fuga.
Al juny ja farem aquí la llista de free agents, però ja us diem que segurament totes les mirades estan centrades en Chris Paul i Blake Griffin. Depèn de com vagi la cosa. Si una derrota a la primera ronda i contundent, podria ser ja el final d'aquests Clippers que tant prometien, i al final han arribat al no-res. Donem pràcticament l'oest per tancat, perquè l'única lluita és la que ens queda per entrar a playoffs. A dia d'avui Denver té un avantatge de 1,5 partits amb respecte als Blazers, uns Blazers que s'han posat les piles en les últimes setmanes, sobretot de la mà de Damian Lillard,
i que han fet un moviment boníssim. Recordem l'adquisició de Jusuf Nurkić a canvi de...
Sí, és un trade...
Bueno, no, de Plan B. Sí.
És un trade que no sé si recordeu, però els primers anàlisis que sortien del trade era que Denver havia sortit guanyant perquè guanyava un jugador defensiu com era Plan B, i al cap i a la fi el que estem veient és que Nurkić, que estava oblidat perquè...
Jokić,
bàsicament, per l'explosió de Jokić, doncs està donant un rendiment ofensiu, perquè defensiu... és molt i molt justet, a un equip de Portland que realment necessitava una mica de notació interior.
El tema és que Dallas ha guanyat avui, està a 3 partits de Denver, pràcticament descartat, s'acreu, Aitor?
No, ho tenim. La gràcia és que arribin a un partit el dia 11 d'abril, llavors hi haurà opcions.
I ara s'està jugant un Pelicans-Wolves, Pelicans estan a 5 partits, Wolves a 4 i mig, tot i el gran rendiment de Ricky Rubio, la veritat, que està sent una de les sorpreses d'aquest mes de competició. Ja ho vam apuntar la setmana passada, però la tendència ha estat així, sobretot amb aquests... L'aspecte més que destaca més és la notació, no?
Sí, 3 partits consecutius anotant...
4 ja.
4 ja, 20 punts o més.
Avui està amb 5, de moment 5 punts i 7 assistències. Ha jugat 12 minuts. És una bona mitjana.
No, a mi m'està sorprenent, a més, amb bons percentatges... A més, també està afegint assistències. L'altre dia, si no m'equivoco, em va portar 19.
Sí, rècord personal.
Però ja no només això, sinó dona la sensació que físicament està en un molt bon moment físic, també de confiança, és lògic. Defensiu, sempre ha estat un dels bases d'elit de la Lliga.
Sí, i tant.
Però li faltava aquesta punta.
És el coco, és el coco. No? Crec que no té més. Vull dir, acaba sent el mateix jugador que hem vist els últims anys. Sí que és veritat que amb més experiència, però el fet de tancar el mercat d'hivern i definitivament quedar-se al mateix equip on havia començat, i que segurament Thibodeau li ha donat plena confiança, també és veritat que el rendiment del que havia de ser l'home que li trauria el lloc, que és Chris Dunn, ha estat molt fluget durant tota la temporada. Fins i tot Tyrus Jones està jugant per davant d'ell en algun partit. Per tant, li ha donat definitivament les rendes de l'equip i un Ricky que està responent molt i molt bé.
Jo crec que és clau per ell, per la seva moral. Li ha pujat la moral després de veure com la seva franquícia, com els Timberwolves, deien no a un intercanvi amb Derrick Rose. O sigui, que tu et diguin, no, nosaltres et preferim a tu que Derrick Rose, que en teoria és una de les estrelles, vinguda menys,
sí,
però és una de les estrelles de la NBA, o ha estat, doncs jo crec que amb ell li ha pujat la moral. I a mi em recorda molt el Ricky Rubio de la primera temporada.
La primera recordem, temporada del Barça?
La primera temporada de l'NBA, que és la temporada del lockout.
Sí, és la temporada on anota un triple a l'Staples, sí, quan sí. Kevin Love encara estava als Wolves per guanyar un partit.
És la temporada on es lesiona.
Confiança total fins a la lesió. Sí,
que fa una temporada brutal, que els Timberwolves lluiten per playoffs amb ella pista, i just quan estan a punt d'entrar a playoffs, ell es lesiona, i des d'aquella lesió no havia tornat a ser el Ricky Rubio que nosaltres coneixíem. En canvi, ara, aquestes últimes setmanes, a mi m'està agradant molt,
és que jo crec que
torna a agradar veure'l.
Setmanes jo no l'havia vist mai personalment, eh? Ja no només nivell. Això, és que té un punt de direcció d'equip, de líder d'equip, que abans sí, era rookie, tenia els seus galons, però és que està tirant de l'equip.
I torna a fer aquelles assistències amb màgia, torna a fer aquelles assistències votant entre mig de tres jugadors, o saps aquestes assistències sí, això, que dius, només són d'ell?
Això només t'ho dona el coco, perquè la capacitat la coneixem i l'ha fet visible durant els seus períodes anteriors a l'NBA, i durant les primeres etapes de la NBA li faltava, doncs, això, no? Que realment sentís la confiança del seu entrenador i del seu equip.
Va, tornem a la lluita dels playoffs. Denver tenia aquest partit i mig d'avantatge respecte a Portland. Això sí, calendari
dificilíssim.
13 partits han de jugar, 9 fora de casa. Però, clar, el que és pitjor per ells és que Portland ha de jugar dels
quasi
14,
tots a casa, em sembla.
Han de jugar 10 a casa. Per tant, aquí se'ls complica la cosa a Denver, que, home, per la temporada que ha fet, el premi dels playoffs seria merescut.
Sí, sí.
I si no m'equivoco, hi ha un Denver-Portland. Bueno, un Portland-Denver.
Sí, un Portland-Denver,
a casa de Portland. O sigui que aquest partit serà bastant clau.
Sí, sí. I a l'est, ràpidament, ho hem comentat abans, ni Celtics ni Wizards semblen a dia d'avui disposats a acabar d'atacar aquesta primera posició dels Cavaliers. Per tant, lluitaran per ser segons. A dia d'avui els Celtics ho tenen millor. Tot i que tenen Isaiah Thomas tocat, no ha jugat els últims dos partits, i això ja ho hem vist que ha passat, per exemple avui a Filadèlfia, que els hi falta donar aquest últim pas.
Tot i que Horford està millorant.
Sí, sí, sí. Per darrere hi ha Toronto, que sense Lowry, doncs difícil que pugui acabar d'atacar també a Celtics i a Wizards, Atlanta, i darrere tenim els Pacers, i aquesta lluita entre... L'hem volgut tancar quatre equips de moment, per aquesta setena, vuitena posició. Dos equips que venen en una dinàmica espectacular són Miami i Milwaukee,
sí,
tot i perdre l'últim partit, sí, Milwaukee. Sí. Són els equips que anirien a playoff a dia d'avui amb 34-35, i per darrere Detroit i Chicago, que semblen que no acaben de... estan perdent pistonada a poc a poc. Per tant, tenint en compte la dinàmica actual, Miami i Milwaukee serien els equips que tindrien més números. Milwaukee està sorprenent, però ens n'alegrem que Chris Middleton
sí, sí,
comenci a recuperar el nivell prelesió, perquè al final Milwaukee havia funcionat amb Chris Middleton a bon rendiment.
Ho vam dir aquí, que quan es va lesionar Jabari Parker, tots dèiem, ostres, quina pena, un jugador que estava començant a portar, que estava començant a fer un equip maco amb jugadors joves, i hem dit, bueno, tenen la sort o no sort de que just coincideix la lesió de Jabari.
Sí, va ser, no sé si va la mateixa setmana.
Que es lesiona Jabari i et torna Chris Middleton. Va tornar amb minuts comptats, i ara ja està com a titular i està portant números espectaculars. Igual que abans de la lesió, és un jugador clau per Milwaukee, i està aconseguint que Milwaukee entri playoffs, i per mi entra. Jo tinc la sensació que entraran. Jo tinc la sensació que els que estan ara a playoffs, que són els Heat, que no entenc com aquest equip està jugant com està jugant, perquè això... mires l'alineació i és una tolla de plantilla, però van guanyant partits, sempre se surt un diferent, és espectacular.
De 11 a 30, 34 a 35, que és una cosa
brutal. Sí, és una barbaritat.
D'estar a punt d'apretar el botó de tanking,
sí,
a ficar-se a playoffs.
Sí, sí. En aquest sentit, crec que és el moment...
Aitor, perdona, hi ha un Miami-Portland també.
Sí, sí, l'estic veient, 46-43 ara mateix a favor de Portland, un dels pocs partits que els hi queden fora de casa a l'equip de... a l'equip d'Stots, que no em sortia ara. I destacar a Miami, que per fi segurament s'està donant el reconeixement que es mereixia Spoelstra, que moltes vegades havia estat a l'ombra de LeBron James, Wade i Bosch en els seus títols, i també a l'ombra de Pat Riley. Sembla que aquest terremuntada dels Heat després d'un inici desastrós de temporada amb una plantilla d'idíl·lic, pràcticament, exceptuant 3 o 4 jugadors, els líders, que són Waiters, Dragic i Whiteside.
Que Whiteside tampoc està espectacular.
No, però estem parlant de dos equips, Waiters i Whiteside, que no es volia ningú a la Lliga. I Dragic, doncs, que ha anat d'equip en equip fins que ha trobat el seu lloc i sembla que per fi està donant un rendiment òptim per portar un equip a playoff.
Waiters, que es va lesionar l'últim partit al turmell, no sabem encara per quant té, va fer una lesió bastant lletja perquè just cau sobre el peu d'un altre i se'l torça.
La clàssica.
Se'l torça totalment i l'han de retirar entre dos companys de...
La que feia Dragic, no? Precisament. Sí, Dragic sí. Era un especialista en posar el pauet a sota de, no? d'aquest peu de pollo.
Sí, però bueno, és un equip amb Wayne Ellington a la banqueta, Tyler Johnson sempre porta algú, James Johnson... No sé, m'està sorprenent molt i m'agradaria tot que entressin a playoffs, perquè amb aquest equip entrar a playoffs és un miracle.
Sí, és un equip vistós, també.
Sí, parlaven a l'NBA sobretot d'un mèrit físic, fins i tot, de Spoelstra. Hi havia molts... llegia un article l'altre dia, per exemple, que crec que era SB Nation, parlaven sobretot d'un component físic, que estan arribant a aquest tram final molt més frescos que els seus rivals i això al final et dona també partits.
També és el que té tenir una plantilla on no hi ha molta diferència entre el quart home del teu equip i el dotzè. És a dir, que pots fer jugar molts més jugadors, que pots rotar molt més, que no hi ha jugadors amb molta responsabilitat i a nivell físic això a final de temporada s'ha de notar.
I a sobre tens com a rival un equip que... Mira, els Pistons els deixo passar perquè em sembla un equip que tampoc té unes estrelles i a sobre els que haurien de ser estrelles estan en molt baixa forma, estan molt malament, tant Reggie Jackson com Drummond no estan al moment que s'esperava, no estan a la seva plena forma, però en canvi lo dels Bulls per mi és... Si aquest any els Bulls tornen a no entrar a playoffs com l'any passat... Fred Hoiberg no sé què fan aquesta plantilla.
Bueno, la planificació de l'estiu és bastant discutible.
És discutible és perquè te la jugues tot amb 3 estrelles.
Sí, ajuntar Jimmy Butler, Wade i Rondo en un mateix equip.
Però al final també hi ha un punt de gestió de grup que no ajuda. Vull
dir, i no la fa.
Mirotic s'ha tirat dies sense jugar.
I ahir titular.
I ahir titular, ell mateix diu... És dels anys més estranys de la meva carrera, no sé què està passant. No se sap qui és el base titular, si Rondo, si Carter Williams, si Grant, si...
Ara porta 4 partits Rondo sortint de titular. Wade lesionat pel que resta de temporada, bueno, pel que resta de regular season.
I el trade a mitja temporada, Taj Gibson, McDermott per Cameron Payne.
I l'altre, el triplista, i Morrow. Que no estan jugant ni Lovernier ni Morrow, que juguen una miqueta... Pain, però una miqueta de res, minuts de... No, això no s'entén, sí, perquè els altres dos són... Gibson ja és titular a Oklahoma
i McDermott surt a la segona unitat.
La segona unitat ja porta, o sigui, són trets que no s'entenen, perquè a més no treus ni una ronda ni res. Són coses molt estranyes a un equip que per mi han de canviar d'entrenador perquè no ha funcionat i que... No crec que entri a playoff.
Diuen, no?, que la ciutat del viento, no?
El
vent els ha trastocat una miqueta, potser.
Anem al tema que també que us havíem comentat abans de també anar a publicitat i parlar ja amb el Gerard Soler. Hi ha hagut una polèmica aquesta setmana a l'NBA. Sobretot la polèmica s'ha donat per on i en quin moment s'ha decidit fer descansar jugadors. Ho vam viure fa 2 setmanes, després que Steve Kerr donés festa a Curry, a Klay Thompson, a Draymond Green, a Iguodala, ara no recordo el rival, però ho vam fer l'altre dia també...
San Antonio,
correcte.
Spurs, sí,
és veritat.
Era el partidàs.
I Tyronn Lue va fer el mateix l'altre dia amb Kyrie Irving, LeBron James i Kevin Love. Què passa? Que si fos un partit normal el que passen entre setmana, doncs mira, endavant. Però és que ho han fet els dos a la ABC, que és la televisió que es veu per tots els Estats Units.
Sí, sí.
ABC, DEFG...
No l'estan veient només a Ohio. Però el cas és que això ha suscitat molta polèmica, sobretot per l'NBA. Comentava l'altre dia el general manager dels Cavaliers que havia rebut una trucada de l'NBA només 7 minuts després que s'anunciés aquesta decisió. I 7 minuts l'NBA va dir, aviam, xato, què esteu fent, no?
Sí, sí.
Però Adam aquí... Silver ja ha dit que ell preferiria que els jugadors descansessin a casa, sobretot per aquells aficionats que igual, mira, com l'Aitor farà d'aquí poc, te'n vas cap allà per veure LeBron James i resulta que aquell dia LeBron James descansa.
I si te'n vas fins a Cleveland per jugar i aquell dia també descansa.
Home, és que...
Igual tens l'oportunitat de veure el... Saps? Et dona aquell marge de...
Sí.
És que com Dallas no apreti una miqueta, aniré a veure allà l'equip de la D-League, ja ho veig. Però bé, és un debat... Crec que interessant, però a la vegada...
Etern.
Etern, i sincerament jo no li veig una solució clara. Perquè on li poses el límit? Quan dius que pot descansar o no pot descansar? Al cap i a la fi, tu després te les pots, te les pots apanyar per dir no, és que ha tingut una petita torçada de turmell i els metges recomanen que descansi. Què faràs? Que la Lliga avaluï els jugadors per saber quan estan realment lesionats o no? És molt complicat.
Parlant, jo faré un símil fàcil. És com si en un partit de primera ronda de Copa del Rei del Barça,
sí, sí,
tu et queixis perquè Luis Enrique fa descansar a Messi, Luis Suárez i Neymar,
sí,
quan no juguen mai.
Al camp de l'Alcorcón.
No juguen mai.
El tema és que aquí no estem parlant de partits de, sí, de mínim impacte televisiu.
Sí, però aquí, mira, aquest és un dels motius pels quals
jo sempre
he defensat que 82 partits a la NBA són masses. Per què? Perquè perds competitivitat, hi ha masses partits entre setmana i els partits perden importància. Farem un exemple que crec que no es pot comparar pel tipus d'esport que es practica, però la NFL, cada partit és vital,
sí,
pel futur de la temporada. Cada partit.
Futur,
és veritat que la NFL, si jugues més de 16 partits per temporada, si ja acaben l'Elos, acaben del revés.
Això és el que
però vull dir que la importància del partit és d'una altra dimensió la importància que té un sol partit a la temporada regular de 82 partits.
Jo crec que aquí hi ha
que
punt,
té un any.
Hi ha un punt estadístic que no te'l pots treure de sobre, vull dir, jugant menys de 82 partits perds un punt també d'això del que deia de jugadors amb més partits jugats, de punts en una temporada, vull dir, hi ha molts rècords també que es perd, des d'aquest punt de vista,
sí, que es perdrien, sí, que estaria, variarien, sí, però, i no seria el mateix.
Però desvirtuat, sí.
Sí, però hi ha moments en la història de l'esport que s'han de prendre decisions dràstiques en aquest sentit.
Jo crec que no és un...
Per millorar el producte, no, perquè no ho sé, eh?
No és un tema tan greu, jo crec, que el número de partits, sinó el poder espaiar-los en el temps. Vull dir, al final l'NBA són 4 mesos de vacances.
Sí, sí, sí.
Pots triar...
Per mi el que és incoherent... és que xarxa de jugadors descansant i no fer i no canviar coses
quan,
perquè no descansi.
Aviam, ho han intentat, eh? També tot s'ha de dir.
Sí, aquest any han reduït els partits de pretemporada. En comptes de 6 són 4,
sí,
em sembla.
I l'any que ve avancen una setmana també el calendari.
L'inici del calendari menys per això, menys pretemporada. Menys back-to-back.
Jo crec que fins i tot els equips ja estan prenent dinàmiques. Vull dir, miràvem estadístiques en el que portàvem de segle XXI fins al 2011, hi havia 70 jugadors que havien jugat més de 40 minuts de mitjana per partit.
Sí, sí.
Des de la 2010-2011 no hi ha hagut cap.
Però és que és, però és que és normal.
38, però, clar,
és que
clar.
Si jo fos entrenador faria el mateix. Si el vostre problema aquí al Barça, per exemple, de bàsquet, el Barça és impossible que faci descansar jugadors.
Però al final el número de minuts totals...
Ah, no, Navarro no està descansant.
Bé, sí, però Navarro és un cas a part.
El número de minuts totals tampoc em sembla una cosa
tan... Estan lesionats, Arnau.
Tan descomunal. Eh? El nombre de minuts totals que juguen en una temporada...
Sí.
Pensar, són molts partits, sí, però clar, és el que et deia, són molts partits, però és que comparat amb qualsevol altre esport col·lectiu o amb la CB aquí, que és una mica més espaiada, doncs el nombre de minuts tampoc és una diferència tan gran. Cert que després hi ha els play-offs, que et pots cascar en total 100 partits,
sí, sí,
però...
Crec que també les últimes temporades amb lesions importants de jugadors importants en època de play-off fa que cada vegada, si ja estàvem en aquesta dinàmica, cada vegada els entrenadors siguin més previsors i facin descansar més a les seves estrelles. Ara, sí que és veritat que el descans massiu d'estrelles en partits televisats, doncs fa que devaluar el producte.
És el problema, el
tema principal.
Sí, sí. És el que entenc. Poden fer descansar doncs, un partit on doncs, que juguin contra Brooklyn o que juguin contra però un Spurs Golden State, doncs potser no és el dia per descansar. És com si un Barça-Madrid
no, o el que deia Adam Silver, no? El tema de descansar-los a casa, no? Aquí, que tens els season holders, sí. Aquelles pels socis, bé, socis, no són socis, però
abonats.
Els que tenen l'abonament de temporada, sí. Doncs que si hi ha un dia que no es veuen, doncs no passa res perquè ja tindran l'oportunitat de tornar-los a veure.
Pues no sé, fins i tot, aquí parlo des del desconeixement, però incentivar el que deia Draymond Green econòmicament als equips, de dir, mira, aquest partit es passa per l'ABC, per tant, tenir un plus de X dòlars, si no feu descansar cap jugador. No ho sé,
sí, sí.
M'ho invento. El cas, veus moltes en contra. Karl Malone, que ha dit que si no tens almenys 10 anys d'experiència, mou el cul i a jugar. No és una qüestió de feina, és jugar.
És jugar i passar-s'ho bé, sí, és veritat. Té raó.
És la seva feina, eh? Us imagineu vosaltres... No, mira, és que avui em prenc un dia de descans perquè...
Karl Malone, que era dels que jugava...
Perquè em fa una mica de mal el dit esquerre.
John Wall ha dit que l'NBA s'està tornant més tova, més soft, en aquest sentit. Doc Rivers també reclamava l'altre dia canvis després de la pallissa contra els Cavaliers. Vull dir, és un tema que donarà de sí, però ja és el que diem. Els propis equips estan prenent les seves mesures. No sabem si són les més adequades, però bé, hi ha molts partits de descans. LeBron James ha descansat uns quants partits aquesta temporada.
Bastants.
Sis, de fet. Tots els han perdut els Cavaliers.
Els Wolves,
menys minuts per partit.
Golden State realment només succeeix un partit, només descansa el partit contra Spurs, que descansa Curry i...
Però jo crec que és un moment clau,
sí,
clau
és el
de la,
moment,
de la temporada.
És el moment clau i un partit clau.
Vull dir, tothom està fent bullir l'olla perquè els Spurs estan apropant tal i qual i al final estem tenint, ho diem sincerament, i estirar-nos pedres contra el propi terrat. Un final de temporada regular bastant normalet.
Fluixet.
Sí, 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 tampoc està sent una cosa... bé que veníem de l'any passat, que va ser una cosa bestial.
Sí,
però...
perquè l'any passat tenies l'emoció aquesta de si els Warriors aconseguirien el rècord, el tema dels triples, tenies bastantes coses i aquest any doncs sí que queda una miqueta descafeinada.
Sí. Anem a publicitat i a la tornada sí que ens posem en mode March Madness, una mica de safareig per tancar el programa i rematarem tota la feina en aquest programa número 18 de la cinquena de temporada de 305. Ara tornem, fins ara. Som-hi, ja estem de tornada aquí al programa número 18 de la cinquena temporada de 305 i com us dèiem al principi, ara és moment de parlar una miqueta del March Madness de l'NCAA i anem a fer-ho amb el periodista, de, en aquest cas, que està fent el seguiment aquests dies al March Madness a la web de la Lliga Endesa, a cb.com. Anem a saludar, aviam si ens escolta, el Gerard Soler. Gerard, què tal? Bona nit. Escolta lleument, aviam si podem millorar una miqueta aquesta connexió, en tot cas. Gerard, per parlar una mica del que està sent aquest March Madness, que sobretot ens deixa un titular principal. Ha caigut el campió, ha caigut Villanova, no repetirà el campió de l'any passat, un fet que no passa des del 2007, quan els Gators de Florida, d'Al Horford, de Joakim Noah, Corey Brewer, van guanyar dos títols consecutius. Imagino que és el principal titular.
Sí, la veritat és que era un dels grans favorits i la temporada que ha fet l'equip de Villanova ha estat realment molt, molt completa i ha estat una gran, gran sorpresa, la veritat. Segurament ha perdut amb la pitjor Wisconsin dels últims anys o la Wisconsin amb menys talent, però al final és el que té aquest March Madness, que al final equips com Villanova, North Carolina, diu que poden ser favorites amb un mal dia contra un equip com Wisconsin, que juga a un ritme més pausat, un, diguem, fins i tot més cansí, no, diríem, doncs pot tenir un mal dia i acaba fora. És la màgia del March Madness.
No sé si hi ha algun altre partit que t'ha sorprès o alguna actuació d'algun equip que diguis ha començat molt i molt bé, perquè, per exemple, ara estava veient aquí el bracket, jo no he pogut veure aquests partits, però... la Universitat de Xavier amb un 6-11 ha aconseguit arribar i passar aquesta segona ronda. No sé si creus que ha estat una de les altres sorpreses d'aquest Match Madness fins ara.
Sí, la veritat és que sí. Sempre ens deixa algun convidat inesperat, no? Altres anys hem tingut, doncs, a Wichita State, a Butler, l'any passat a Syracuse, fins i tot a la Final Four, i aquest any la història s'haurà d'escriure sobre una Xavier amb un jugador estrella que a mitja temporada va haver de decidir si es perdia la resta de temporada operant-se de problemes físics o jugava amb armat, jugava amb els problemes, especialment el genoll, va decidir jugar, i el nivell amb el que està jugant ara mateix és brutal, no? Trevon Blewitt li va fer 29 punts a Florida State, un equip del que tothom esperava molt, però que un altre cop ha fracassat. Segurament la gran història és Xavier, sí.
A dia d'avui segurament sí. Ja deia l'Aitor abans, no sé si coincidirà Gerard, no està sent un March Madness de gaires sorpreses, no? Sí, ha caigut Villanova, ha caigut Florida State, com deies, Louisville a mans de Wisconsin, era el primer seed número 2 que caia també, però de moment els UCLA, els Kentucky, amb més o menys problemes, però de moment estan passant tots.
Sí, Kentucky ha patit avui per guanyar contra Wichita State, un partit complicat, li han sabut portar a un terreny més enfangat, no? I la veritat és que un equip amb tant de talent com Kentucky ha sabut treure aquest punt d'ofici per guanyar el partit, però l'ha tingut complicat. I al final, Duke, la mateixa Arizona també, Gonzaga, sense grans elogis, però van avançar en rondes, especialment Arizona, amb aquesta sorpresa de Xavier, li ha quedat un quadre bastant interessant per plantar-se a la Final Four. I bé, de moment únicament hem de comentar aquesta eliminació de Villanova i avui la de Louisville, que no sabem fins i tot si dir-li que és una sorpresa, no? Perquè ha caigut amb una història com és Michigan, que comença a tenir una flaire, si us recordeu de la Connecticut de Kemba Walker,
sí,
que va guanyar la conferència i després va acabar fins i tot guanyant el March Madness, doncs Michigan ha fet el mateix, va guanyar la Big Ten. Segurament, si no hagués guanyat el torneig, no hauria entrat al March Madness. I ara mateix està en un moment de forma molt, molt dolç. Avui l'alemany Moritz Wagner ha fet un autèntic strip a la defensa de Louisville. I bé, ara mateix és impossible descartar-los de cara a la Final Four i al títol.
Hem vist sobretot al final a Wagner fer alguna acció d'aquelles del que deies, no? De trencar la defensa rival. Deixa'm posar una mica també sobre la taula el calendari que tenim per qui ho segueixi tot plegat. S'estan tancant les eliminatòries de la segona ronda, per tant, el següent que ens toca ja és el Sweet 16, un Sweet 16 que el tindrem el 23 i el 24 d'aquest mes, és a dir, entre setmana, i de moment tenim tres aparellaments només ja confirmats, són el Wisconsin, Florida, el Gonzaga, West Virginia, i el Xavier, Arizona. En les pròximes hores en tindrem bastants més. No sé, Gerard, si sabem que també ets seguidor de Kentucky, et fa especial por, per dir-ho d'alguna forma, el partit de la següent ronda, no? Perquè si es confirma la classificació de UCLA avui, no sé si dic que és el gran partit del Sweet 16.
Sí, a veure, aquí hi ha dos lectures. La primera, la d'un aficionat al March Madness i aquesta NCAA realment apassionant, i un Kentucky UCLA és un dels millors partits que podem veure ara mateix. Llavors, buscant el punt de vista més de hooligan, diríem, UCLA va guanyar el camp de Kentucky, el Rapp Arena, sí. I penso que és un bon moment per prendre la venjança.
Sens dubte, no us perdeu aquest partit perquè té molts al·licients, sobretot ja no només de cara als dos històrics com són Kentucky i UCLA, sinó també de prospects de cara al futur draft. Sense anar més lluny, Lonzo Ball, per exemple, qui situen com a número 2 avui dia, o també de Aaron Fox, Malik Monk, bons jugadors de Kentucky que també seran de loteria. Parlant de jugadors, Gerard, i per rematar-ho tot plegat, amb què et quedes d'aquestes dues primeres rondes? Qui destacaries?
Segurament em quedaria amb un jugador que ara tampoc seré molt, molt novedós, perquè està entre les previsions del possible top 10 del possible draft, però penso que ha fet un salt especialment a nivell mental i en quant a rellevància dins dels partits. Estic parlant del finlandès Lauri Markkanen, que ahir va superar completament a Sant Meris ell solet, en defensa, convertir-se en un pilar indispensable per frenar l'australià Jock Landell, el gran perill de l'equip dels Giles, i en atac demostrant una sèrie de recursos infinits, sent capaç d'anotar des de la línia de 3, penetrar i treure faltes. La veritat és que arriba un moment molt dolç, i segurament el destí d'Arizona en aquest March Madness el marcarà el finlandès Lauri Markkanen, que bé, és un d'aquests jugadors que té la NBA ja molt en el punt de mira, evidentment veient els casos recents d'homes com Porzingis, no? Que al final aquest tipus de jugador alt, de més de 2'10", amb bona mà, és molt, molt llaminer.
I a més sembla que li agraden els moments calents, perquè a les retransmissions hi ha una estadística dels seus números al febrer i els seus números al març, i a nivell anotador pujaven, em sembla que arribaven fins a 8 punts més per partit. Per tant, sembla que ha arribat en aquest March Madness en plena forma, amb un dels favorits a guanyar el títol.
Sí, ha evolucionat molt. Ha començat la temporada, o va començar la temporada, potser diríem, una mica més atemorit, no? També entenent o intentant entendre quin era el seu rol dins aquesta Arizona, i veient a poc a poc que l'equip necessitava aquest punt de líder, ell ha fet un pas endavant i s'ha convertit en el gran referent. La veritat és que ha estat una sorpresa molt agradable, per molta gent inesperada, perquè és cert que Arizona té un gran grup de talents, especialment al perímetre, amb aquesta capacitat també, però Markkanen penso que no ha donat opció a ningú. És un jugador determinant, com molts pocs hi ha ara mateix a la NCAA, i no tinc cap dubte que serà un enorme jugador de NBA.
I per acabar, Gerard, que clar, ara igual és fer una mica de trampa perquè ja han passat dues rondes, però és demanar-te, fem-ho d'una altra manera, quina era la teva porra i quina seria la teva porra de la Final Four? I campió també, si ens ho vols dir.
Bé, he d'admetre que tenia Vilanova.
Ja no queden bràquets, no. Perfectes a tot això, ja tots a la paperera.
Però bé, també m'he de penjar la medalleta de que també tenia Xavier avançant fins a l'Elite Eight. Així que més o menys vaig intentar predir això.
Està bé,
dit això, la meva Final Four entre North Carolina, penso que ni UCLA ni Kentucky són rivals per als Tar Heels. Per la banda de Kansas em sembla que els Jayhawks són un molt, molt bon equip. I bé, per mi són un altre gran favorit. I per l'altra banda, apunto cap a Duke i apunto cap a Arizona. Duke fins i tot, no sé, tinc la sensació, no sé si és tant sensació o pressentiment, o fins i tot allò al punt aquest de Dalé de veure en la final Duke North Carolina.
No, seria increïble, seria increïble. A nivell d'audiència segurament també sortiria molt i molt beneficiats, allà als Estats Units.
I no sé per acabar si en aquesta regió potser Gonzaga és el número 1 més fluixet. L'últim partit contra Northwestern va patir molt per poder emportar-se el partit contra l'equip del fill de Doc Collins, i no sé si pot ser aquest situ, que sí que és veritat que ha guanyat molts partits però que potser està en una divisió no de les més potents de tota la NCAA, pot ser doncs aquest número 1 més dèbil dels que queda.
Sí, al final Gonzaga és un equip que viu una realitat paral·lela. Estem parlant de North Carolina, que juga normalment contra Duke, contra Louisville, contra Syracuse, equips d'una entitat enorme, i ens trobem aquesta Gonzaga que segurament en la seva fase de conferència ha tingut 4 partits d'un alt nivell, contra Sant Meris i contra Brigham Young, un d'aquests partits el va perdre fins i tot. És difícil també adaptar-te a un ritme diferent, a un joc diferent, a un nivell d'exigència diferent, i penso que especialment el primer partit, la primera part de Gonzaga a la primera ronda va ser horrible, de les pitjors que l'he vist en molt de temps. I bé, penso que està agafant rodatge, que és un equip amb molt de talent, amb experiència, i la gent en parla poc, i això és bo per Gonzaga perquè pot donar la sorpresa.
Doncs Gerard Soler, periodista que, com dèiem al principi, podeu llegir cada dia les seves cròniques a la pàgina web d'ACB.com, unes cròniques molt extenses de tot el que passa a l'NCAA. Moltíssimes gràcies per haver passat per aquí, per 305, un any més, i a seguir gaudint d'aquest Match Madness.
Un plaer, igualment.
Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Doncs ja hem escoltat el Gerard Soler, el que dèiem, ara comencen a definir-se aquestes eliminatòries del Sweet 16 i aquestes eliminatòries de...
Jo tinc títol, eh?
De vuitens de final, que serien?
Jo tinc títol. Sí? Marcats per Markkanen.
Marcats per Markkanen, molt bé.
No sabia... No
això de recurs t'ha fet mal, eh?
Sí, no he pogut preguntar-li... Perquè jo... Què em fa Pitingo?
Sí.
Què se'n sap de Pitingo?
Jo... L'Aitor ha sortit aquí...
Ara, de passeig.
Sí, ha fet un desplaçament. Tampoc, no... tampoc calia, però bé.
Pitingo i què em fa Channing Tatum? Són els dos... Jo són els dos noms que m'he quedat. Pitino segueix encara el Marc Madness o... És...
Tu ja estàs en moda de look,
sí,
no?
Sí, una miqueta. Sí. Però segueix o no segueix, Pitino?
Home, sí.
Pitino sí, no, encara. No, és Louisville, està fora.
Louisville està fora. Pitino, ningun dels dos. Minnesota tampoc.
Cap dels dos, ni el pare ni el fill.
En fi, anem a posar-nos en moda de look, ja us diem. March Madness, Sweet 16, aquestes eliminatòries de vuitens de final a partir del 23 i 24 de març.
Per cert, que no ho hem dit, hi ha partits en directe, eh, March Madness. Sí, sí, sí. Ara mateix North Carolina, Arkansas, partit igualadíssim en aquesta segona part, 44-42 només per Carolina.
Arkansarem a veure la final?
No ho sabem.
Anem al Deluxe. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora. Vinga, va, recta final. Anem a fer una mica de safreig, Arnau, perquè tu que estaves menjant fa una estona... Bé, de fet, encara us veig aquí amb la boca ocupada els dos, eh?
No,
mica.
Jo no.
Què, Aitor? Digues Pamplona.
Pamplona.
Jo no menjava patates. Avui no estava menjant patates, però...
Què ha passat amb les patates?
Doncs no sé, jo no sé si és una indirecta o què és, perquè, a veure, a mi m'envien una patata a casa amb el meu nom o amb el meu número i em preocuparia, potser m'estan dient que sóc un patata.
Patata bomba.
Un patat, no, que sóc dolentíssim, que sóc una punyetera patata. Doncs què ha passat? Passat 15 de març, a Dirnovinsky, doncs... li envien una patata a casa amb el seu nom i una fotografia. I ell va i ho penja a foto. Penja la foto a Twitter.
Allò, un aficionat, no?, que li envia una patata. O sigui, no li envies una carta, un...
D'un suposat aficionat, ho direm, eh?
Sí, un suposat, sí.
Atenció, que la patata amb la seva foto va tenir 41.000 retuits no i 120.000 likes. O sigui, això és una bajanada.
Sí, jo crec que si sumem tots els nostres retuits i likes
no arribem ni ens apropem.
Home, potser els de Carri, el gosset Carri, què?
Sí, bueno, alguna coseta, però no tant. S'ha de dir que no després de Dirnovinsky van venir Kevin Durant, Hassan Whiteside i Marc Gasol.
Qui? Hassan
Whiteside? Però Marc Gasol amb dedicatòria especial del seu germà, a més.
Sí, sí, que el Pau Gasol li posava una dedicatòria del teu bro.
Del teu bro.
Sí, amb jerga niga.
D'on ve tot plegat?
Doncs és una idea d'una companyia que el nom es diu Potato Parcel.
Potato? La parcel·la de les patates.
La parcel·la de les patates, exacte. Doncs que es va dedicar a enviar 150 patates amb missatges escrits o fotografies, diferents sí, coses, a tots els jugadors, a molts jugadors, a 150 jugadors de la NBA, com a estratègia de màrqueting, bàsicament.
No està malament el ressò que han tingut en aquests dies, i a més tenen una història molt curiosa.
Sí, és bastant graciosa i curiosa, perquè s'ha dit que Potato Parcel surt d'un programa que es diu Shark Tank, que és un programa amb una sèrie d'influencers, entre els quals està Mark Cuban.
Gent poderosa.
Gent amb pasta.
Emprenedors.
Que la toca. Sí. Que la toca. I que, doncs, que decideixen si la idea de negoci és bona, si no... Vindria a ser com una operació en triomfo, però amb negocis.
I què va passar amb aquesta? Que van dir que era una...
Doncs se'n van riure.
Una merda.
Van dir que aquesta idea era una punyetera merda, se'n van riure.
Era una patata.
I que no valia la pena. Doncs atenció, eh? 13 mesos, només 13 mesos aquests dos emprenedors que es diuen Riyad Beckheat i Alex Craig. Doncs,
com David.
David Craig, és veritat.
Craig Sager.
Doncs els dos fundadors, que són aquestes dues persones, han venut més de 12.000 patates i han obtingut, atenció, 200 $15,000 en beneficis, eh? O sigui, és que és bastant.
I tot això abans d'aquesta campanya.
Sí, tot no això abans. O sigui, imagineu-vos després de la campanya, potser ara mateix són d'or. I Marc Cuban dient-li que és una merda.
Però la història de la setmana, Arnau, no és de patates. Bé, sí, la història de la setmana a l'NBA va de patates, però l'NCAA i per extensió als Estats Units va d'un pare.
També va d'un...
Avui que és el dia del pare?
Un tio que té cara de patata. A mi també,
sí?
Té cara, té una miqueta cara de patata.
Mister Potato,
Mister Potato també. Doncs és el pare de Lonzo Ball, que és aquest jugador que abans comentava el Pau, que és futur número 2...
U2
sí, del draft d'aquest any. Doncs
14.
El problema principalment és el pare, que es diu LaVar Ball. O sigui, LaVar Balls. Si et vols netejar les parts, que podria fer bé aquest home. Doncs ha aterrat a la NBA i és una miqueta boca moll. És una miqueta boca.
Jo no recordo persona tan odiada en tan poc temps a l'NBA. Pel que ha dit, bàsicament.
És que és un pesat. O sigui, primer de tot, recordem, el seu fill jugueu a UCLA, té dos fills més.
Sí, a Chino Hills, a l'institut.
Sí, recordeu, un que va fer...
La Melo Ball fent 92 punts.
92 punts sense defensar.
Sense defensar, sí.
Sí, té dos fills que també la toquen una miqueta, i el tio doncs va dir que volia un contracte amb Nike pels seus fills de 1.000 milions de dòlars.
Ha dit moltes burrades.
1.000 milions de dòlars.
Recordem que té la seva pròpia marca, que es diu Big Baller Brand, 3Bs, amb la qual ja deu treure pasta, però va dir que volia aquesta quantitat pels...
1.000 milions de dòlars pels seus fills amb un contracte de Nike.
Què més va dir?
Fàcil, eh? Després va dir que Alonso era millor que Stephen Curry.
Ànims.
Sí, així, fàcil, eh? Va dir Hilt i Ball.
Mira que som... Jo, almenys Lonzo personalment, Ball. Soc fan de Ball, però...
És molt bo.
Però no ajuda.
No ajuda. I per últim, doncs, bueno, per últim no, una de les últimes ficades de pota sobre el seu fill va dir que només jugaria als Lakers. Veurem.
Té números.
Té números, però veurem si no l'escollen els Lakers, què fa?
L'altre dia li diem a Alejandro, li preguntàvem, escolta, i si els Lakers tenen la primera posició del draft i trien a Markel Fultz, i deia, no, el Celtics a Lonzo Ball, llavors.
Estarà plorant, Lonzo Ball està a la casa... Bueno,
va dir que Paul Pierce també era dels Lakers, o Isaiah
Thomas. Sí.
I després doncs, ha deixat encara més perles, perquè a principis de tot de la setmana doncs, va dir que en els seus millors dies... Els seus, els d'ell.
Els d'ell, sí.
Els d'ell, no els del seu fill.
Els 80.
Els 80, els millors anys de la Barbol. Doncs que hagués rostit, que hagués fulminat a Michael Jordan en un 1-1.
La paraula va ser roasted.
Roasted, que vol dir doncs, això, rostir, fulminar, aniquilar...
Els sinònims que li voleu posar.
Doncs...
Què passa? Que...
que aquest pobre home, aquest pringat, perquè em sap greu, però jo li puc dir pringat, no sé si m'escoltarà des d'aquí, doncs va jugar a la Universitat de Washington State al final dels 80, i atenció al que promediava per partit, 2,2 punts i 2,3 rebots.
Bons números.
Sí, són numerassos, són números de...
De crack mundial, de Michael Jordan, de... Fer-li ombra, a Michael Jordan.
Sí, són potser pitjors números que Robert Sacre a Lakers.
Similar. Què passa? Que va haver-hi polèmica amb un jugador de l'NFL que se li sembla molt el nom. Que jo crec que molta gent es deuria estar confonent.
Es deuria pensar que era un cosí.
LaVar Ball, Livion Bell...
Bell,
i... Bell, Bol, Bol, Bell, LaVar, Livion...
Sí, això és un treball. Aquí fas un embarbussament i et queda punyetera mare.
El running back dels Pittsburgh Steelers, que es va quedar a gust també a Twitter.
Sí, va fer una sèrie de tweets doncs, amb dades i amb bastantes pulles i va acabar dient doncs, que això, que Jordan l'hagués destrossat o més hagués encès. Ell va dir que l'hagués torch you. Va dir això, que l'hagués destrossat de mala manera perquè no tenia res a fer. És que s'ha de ser bastant flipat per dir que tu en 1 contra 1 podries guanyar Jordan fàcilment.
Per cert, Charles Barkley, que també estava ficat en aquesta polèmica, apareixia en el halftime aquest de la TNT, em sembla que TNT, no? Està Charles?
Sí.
Charles és TNT.
Sí.
Sortia amb la samarreta del rival de UCLA a primera ronda, que ara no recordo, ho tinc per aquí, el
sí,
quadre.
Una universitat d'aquestes...
Kent State. Sortia amb la samarreta de Kent State i va dir que es posaria cada dia es posaria la samarreta del rival de UCLA fins que arribés a perdre en aquest March Madness, només pel seu pare.
Molt bé.
Que no tenia res en contra de l'11 vol, però que per respecte al seu pare, doncs...
Està generant bastanta adversió i...
Per boca moll.
I va, no, no, i... va destacar les estadístiques que has comentat tu del high school, aquells dos puntets per partit, i bé.
No, no, i s'ha de comentar que comença a sorgir el rumor a l'NBA de que els equips s'estan plantejant si escollir a l'11 pel tema del seu pare, del que pugui perjudicar en l'equip o la franquícia el seu pare.
No crec que, arribat el cas, deixis són pesar rumors, un talent com l'11 vol. Per acabar, escoltarem un tall de veu, perquè si us en recordeu que l'All-Star Kyrie Irving va sorprendre a tothom, va ser una de les coses més destacades de l'All-Star. Kyrie Irving dient que la Terra no era rodona, que era
plana. Era plana, com una pizza.
Doncs està rebent alguns suports, com per exemple el de Shaquille O'Neal. Escoltem tot aquest tall de 2 minuts parlant d'aquest tema i després també ajudem una mica en la traducció, tot i que s'entén bastant clar, eh?
That's the one you gotta live with.
This is true.
You know, some people like it, some people don't, but, you know, we'll see where it takes us.
What did you make of the Kyrie stuff?
I don't. It's true. The Earth is flat.
La Terra és plana, eh?
Shaq, what are you talking about?
The Earth is flat.
No, it's not.
Yeah, it is.
No, it's not.
Yes, it is.
Això és el seu propi podcast,
eh? It's not.
There's 3 ways to manipulate the mind: what you read, what you see, and what you hear.
Pots manipular la ment tres maneres, eh?
First thing they teach us is, oh, Columbus discovered America. But when he got there, it was some fair-skinned people with the long hair smoking out of peace pipes. So what does that tell you? Columbus didn't discover America.
He found where some other people
discovered America.
I drive from coast to coast, and this shit's flat to me. I'm just saying.
Okay, that's the dumbest thing you've ever said. It's the dumbest thing you've ever said.
I drive from Florida to California all the time, and it's flat to me.
92 podcasts, and that's the dumbest thing you've ever said. That's a high bar to get over.
I do not go up and down in a 360-degree angle and all that stuff about gravity. Have you looked outside of Atlanta lately and seen all these buildings? So you mean to tell me that China is under us? China's under us.
If you keep
they are under us.
That's what they tell you when you're a kid.
The world is flat.
Bé, bàsicament deia això, traduït, que Colón no va descobrir Amèrica, que va ser... Hi havia gent que havia fumant pipa.
Que té part de raó, però que sí que és veritat que per la civilització va conèixer Amèrica. Té part de raó, però
no. I el millor és, jo condueixo de costa a costa. Aquesta merda és plana.
És plana per mi.
Condueixo de Florida a Califòrnia tota l'estona i és pla per mi.
No pugi i baixo, anar amb un glaç de 360 graus i totes aquestes coses de la gravetat, bàsicament que...
El podcast de Shaq és d'humor o...?
Jo crec que és de marihuana, eh? Jo crec que corria la marihuana bé.
I deia que... Llavors què, Xina està sota nostra?
Sí, clar, que si Atlanta, tu, no és impossible. No, aquestes coses. No, vaig estar mirant i es veu que hi ha un col·lectiu, hi ha una pàgina web on consideren que la Terra de veritat és plana i tenen un vídeo informatiu molt bèstia on diuen que al final de tota la Terra hi ha murs i que per això no caus perquè hi ha uns murs. No, és surrealista.
I l'aigua es va acumulant allà.
És surrealista el vídeo. Sí, hi ha gent que està bastant malament del cap.
Sí. Va, anem a acabar amb el fantasy ràpid.
És plana, però quina forma té?
De banana.
Un rectangular, no? En teoria? Hauria de ser?
No ho sé. No ho
podria
sé.
Ser rodona, per què no?
Com una
no
pizza.
O sigui, pot ser plana i rodona, com una pizza.
Circular, vale, sí. O sí. No ho sé, ja ho veurem, A mi que m'ho descobreixin ells.
Hexagonal, o no ho sabem. Aquestes...
és igual, fantasy. Que tenim mala notícia, eh?
Sí, classificació de la setmana 21, doncs el primer ha estat Mellowmans, amb 245 punts, el segon, Salt 2, amb 238, i el tercer, Lluís Tim, amb 232, i atenció a la mala notícia, la classificació general. Bastariones... Segueix bé, segueix primer amb 4.706 punts, però està 15è.
S'ha enfonsat, eh?
Ha baixat molts punts aquesta setmana, perquè la setmana passada estava quart i de cop i volta a la 15a posició. Ha estat una setmana una miqueta rara, s'ha de dir, en tot tema del fantasy. Segon, Unión Deportiva Piràmide. Cada dia de canvi de nom.
Sí, Unión Deportiva.
Sí, un dia és...
És una piràmide la Terra? O?
Sí. Porta 4.594 punts i el tercer, Dr. King Schultz, amb 4.578 puntets.
Molt bé, doncs aquesta és la classificació. Aviam si fa una reon final i...
A veure si aconsegueix la primera plaça.
Sí. Per cert, la primera està molt lluny.
Per cert, sabeu qui guanyarà el North Carolina Arkansas?
Arkansas.
Està al 50-50. perquè van 50-50. Mare
meva. Dir també, per rematar-ho tot
upset plegat, alert, per cert.
Sí, i que Ricky Rubio encara no ha acabat el partit, però ja ha sumat un altre doble-doble. Demà buscarem estadístiques perquè crec que ja és rècord de doble-dobles de...
Consecutius?
No, en un any, en un any natural.
No, consecutius no.
En any natural perquè estava molt a prop de... L'altre dia l'estava mirant, estava molt a prop d'aconseguir-ho i diria que amb el d'avui igual ja és en any natural, però bé. Això ja serà un altre tema i en tot cas la setmana que ve us expliquem aquí a 305. Nois, merci.
Bona nit.
A tu.
Vinga, marxem. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm... Doncs això, nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquest 18è programa de la cinquena temporada de 305, aquest programa que el podreu escoltar com gairebé sempre al nostre iVoox, també a iTunes, i nosaltres ens hi tornem a posar el pròxim diumenge a les 11 de la nit. Que vagi molt bé, adeu-siau. I never felt so strong, hey, I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try, and if you with me, put your hands high.